De com l'interior condiciona tota la resta en saben tant els organismes com els espais. En una narració, en un poema o en una obra de teatre, l'espai domèstic és una unitat orgànica que afecta i modifica no només el que hi passa dins, sinó també els personatges. Una casa, una dispesa, una barraca o un castell no són únicament conquestes de l'espai, sinó que funcionen com a veritable arquitectura narrativa. Les múltiples formes de l'adverbi on. Avui a Ciutat Maragda parlem de la casa com a espai literari amb la Maria Boigas i el Jordi Puntí i també del monumental llibre La casa crònica d'una conquista on l'il·lustrador Daniel Torres narra i dibuixa la història i l'evolució de l'habitatge. I el Joan Lluís Lluís ens porta una novel·la policíaca, però no només, de l'occità Peire Lagarda. Avui, domèsticament, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier.
Júria, vull saludar la Maria Boigas, com estàs?
Com anem? Bon any.
Bon any, efectivament, Jordi Puntí.
Què tal? Com esteu?
Ben tornats a casa. Bon any, perquè efectivament és la primera vegada que ens veiem en aquest 19. No sé, és una convenció això del bon any, que no sé si dura fins al 31 de gener o fins quan ho hem d'allargar, això.
Fins al cap d'any xinès, almenys.
Falta una estona, doncs. Avui convocats per la, no només per la casa, sinó per la, quan a vegades es parla de construcció d'espai narratiu, en l'art, en la literatura, clar, hi ha dos espais diferenciats, no? Per dir-ho genèricament, espai exterior i l'espai interior. I l'espai domèstic en literatura, des de, segurament, en era prehomèrica, no? Ja van començar a descriure espais i ja ens han fet, com a lectors, anar configurant mentalment un munt de cases, no, Jordi, que tenim de la literatura assimilades.
Sí, és que no ens n'adonem, no? O sigui, llegim generalment a dintre d'una casa, amb parets, i després, quan llegim, diguem-ne, ho hem incorporat d'una manera tan fàcil a la normalitat i a la realitat, que no ens n'adonem que les cases són importants molt sovint, no? Però que al mateix temps, diguem-ne, com el mateix fet literari ha anat evolucionant al llarg dels segles, doncs les cases també han evolucionat i la manera d'entendre la casa també ha canviat, no? Llavors jo, clar, quan penso quines cases recordo, d'entrada recordo les novel·les que tenen nom de casa, no? Mansfield Park, de la Jane Austen, en aquest cas el Bleak House, no? Que és la novel·la del Charles Dickens, la gran novel·la del Charles Dickens, que aquí s'ha traduït com el casalot, perquè en realitat és un joc de paraules que no es podia traduir, perquè Bleak House és així com el nom de la casa principal de la novel·la, però al mateix temps vol dir una casa desolada, no? Llavors que resulta que en la novel·la no és desolada ni molt menys, és una casa alegre, feliç, on el personatge principal viu i té una certa alegria de la vida, però per tant hi ha una ironia del Dickens. No sé, ja la sensació és que les cases, podríem anar tirant, amb noms de cases, Bearn, si voleu, no?
Wuthering Heights, Sims Borrascosos
també és una casa, sí, veus? Sí. I llavors, jo crec que precisament aquestes cases, quan hi pensem, no pensem en l'arquitectura de la casa, pensem en el concepte, gairebé diria, que després la literatura i fixeu-vos, l'última sèrie anglesa que ha tingut èxit és Downton Abbey, no? Que és el nom d'una d'aquelles mansions, d'aquells casalots, o Howard's End, no? La novel·la del Foster, que també és una casa, però en canvi no recordem l'arquitectura, no recordem les habitacions, el que hi ha dintre. Per entendre'ns, la literatura clàssica ho ha convertit en un lloc que era necessari que hi fos perquè era el centre on passaven les coses, però no era important. I jo penso que més aviat després la literatura ha anat convertint les cases en arguments, no? En coses importants i, més a més, amb una taxonomia molt diferent. No, no sé com ho veieu.
Home, que hi ha aquesta literatura... En realitat, quan hi penses, l'Odissea mateixa, al començament, és anar d'una casa a l'altra. Anar d'una casa a l'altra demanar notícies d'aquell pare. I les descriu en el sentit que explica, per exemple, si s'hi menja bé o malament. Si s'hi parla alt i a crits o si el tracte és amable. És a dir, d'entrada vas entrant en una casa i en una altra i en una altra i en una altra. És veritat que és una cosa molt més antiga, bueno, del que ens pensem.
És més, és que el tema central, si tu vols, és tornar a casa.
És tornar a casa. I en aquest, en especial, en aquest començament preciós, que és un fill que busca, no només el pare, sinó saber del cert si és mort o no és mort, i va d'una illa a l'altra i d'una casa a l'altra i dorm a cada una d'aquestes cases. Mm-hmm. Perquè, esclar, són viatges llargs i, per tant, fa nit o nits. I això és una cosa que és ja molt, molt bonica, perquè, a més, no sé si ho recordeu, quan descriu aquestes cases, que són cases molt nues, en què l'espai íntim i l'espai d'acollida de l'hoste són molt diferenciats, és que tu hi ets mm-hmm. absolutament, i penses, ostres, jo voldria una casa així. Que és una de les preguntes que ens podem fer. En quina mesura certes cases que hem llegit ens han inspirat les ganes de viure en una casa com aquella? Jo, per exemple, una casa que ara mateix no et sabria dir de quin personatge és, però les cases que surten descrites a Huck Finn, jo me'n recordo molt. Aquesta sensació de cases que al mateix temps són molt rudimentàries, molt obertes a l'exterior, que entres i surts amb una enorme facilitat, que no són cases feixugues que tanquen i t'aïllen, sinó que són llodrigueres, d'alguna manera, que tenen un lloc principal on es menja i on s'asseu. I això és una cosa que, en canvi, si t'hi fixes, jo, dibuixar o representar les cases de les novel·les que veritablement tinc presents, en seria incapaç. I en aquest sentit, per exemple, aquelles classes de literatura de Nabokov que t'explica que és fonamental ser capaç de dibuixar allò que l'escriptor t'ha explicat, sigui el barret del Charles Bovary, sigui una casa. Bé, doncs això de dibuixar una casa, i fins i tot en autors que són d'una extrema precisió, és impossible. Te'n falten molts trossos. Pots pujar unes escales, però no saps on caram van a parar aquelles escales. Sí. No hi ha manera d'arribar enlloc. I és més, en general, quan pots representar-les, no són bons autors. És un plom.
Està molt bé, perquè justament jo no fa gaire mirava els cursos de literatura europea del Nabokov, que, per cert, no és una cosa que m'entusiasmin quan els llegeixo, i trobo que ara, vull dir, evidentment tenen el renom que tenen perquè és ell, però no és una cosa que m'entusiasmi la interpretació que fa, ja no et dic del Quixot, però d'això. I a més, els dibuixos, i precisament ara, abans que parlàvem de Mansfield Park, ell fa el dibuix de la casa de Mansfield Park, i veus perfectament que li ha costat molt, i és un dibuix molt imperfecte, o sigui, no, en realitat no serveix gaire de res. Si tu pots fer-ho mentalment, crec que quan l'autor te'l fa i te'l planta allà al començament del llibre és una cosa, quan te l'has d'anar fent tu a partir de les referències que et va donant l'autor o l'autora en la mesura que vas llegint el llibre, no funciona. I et diré més, o sigui, jo crec que en el llibre del Nabokov les cases que ell descriu, o dibuixa, perdó, no descriu, dibuixa, no tenen cap braça, i en canvi, quan dibuixa l'escarabat en què es converteix Gregor Samsa, penso, això està bé, perquè en realitat és un exercici d'imaginació,
sí,
perquè no has... Tu la casa la pots anar descrivint, però l'altra cosa és aquesta, que les cases tu les pots descriure, però en realitat no et diuen res de la novel·la. La novel·la és molt més que el que pugui passar en una casa i en unes habitacions concretes, no? O sigui, hi ha d'haver un exercici que significa omplir. A mi em fa pensar en una cançó una mica tronada d'un músic que a mi m'agrada molt, que és el Bacharach, i que té una cançó que es diu A House is not a Home, no? I que podríem dir com una casa no és una llar. Una llar és una altra cosa, no? I a les novel·les jo crec que molt sovint el que fan és intentar-te explicar la llar més que la casa física. Ara, és veritat que sí que hi ha tot un recorregut a partir de cases físiques que tenen tanta importància que gairebé diria que es mengen els personatges, no? I si voleu podem agafar exemples concrets, no?
Ara hi entrem, la part física, però efectivament per mi és un acte gairebé de creació paral·lela, perquè ara estava recordant la impossibilitat de dibuixar això, una casa o que poc s'acaba semblant el que llegim a la novel·la. Per exemple, Juan Benet, crec que és a Rumbroses Lanzas, incorpora, fet per ell mateix, un mapa de región. Bé, aquell región, que és al capdavall d'una geografia imaginària, et serveix ja ben poc per entrar després amb el laberint de la prosa que és Benet, no? Jo crec que al marge de tot plegat, la plasmació, la temptativa de plasmar gràficament una casa, és això, és en paral·lel, pot funcionar, però no sé si Nabokov, diguem-ne, defensaria una cosa o l'altra, no?
Bé, hi ha un territori literari i que és, en canvi, molt adepte a donar protagonisme a les cases, és a dir, que la literatura i actua una mica com una retratista i com és el que aquí se'n diu costumisme, però que també podríem dir-ne sociologia i també podríem dir-ne, segons com, la part política de la literatura, i penso en la literatura francesa del XIX, Balzac, per exemple, és algú que va crear una quantitat extraordinària de cases per aquella enorme galeria de personatges que es va inventar per fer la comèdia humana, i, per exemple, el Vell Goriot podria dir-se la dispesa Vauquer, perquè comença descrivint una dispesa i aquella dispesa és la veritable protagonista de tota la novel·la. És una casa que conté tot un territori i que, d'alguna manera, és el lloc on es juga la partida de la col·lisió de vides que no haurien d'haver-se creuat mai. I això és una dimensió que no té la casa en el sentit privatiu, en el sentit de casa d'aquest o casa de l'altre. No és la closca d'ou que t'aïlla dels altres, sinó tot el contrari. Aquell lloc en què la vida col·lectiva expulsa una sèrie de gent que no té casa i que va dispersa. I en aquest sentit, per exemple, el Vell Goriot és una cosa que és al mateix temps aclaparadora i al mateix temps fascinant, que és que comences una novel·la que durant 20 pàgines et descriu raconada per raconada la casa, i un cap te l'ha descrit, t'explica com es desperta aquella casa un matí qualsevol a les 7 del matí. I és genial. És un teatre de titelles.
A mi m'encanten les novel·les amb casa, i t'he de dir que m'agraden molt les novel·les amb dispesa, també. Perquè tenen aquest element de sorpresa i de posar junts en un lloc gent que no li pertoquen. Però potser gairebé diria que la dispesa és l'antítesi de la casa, no? Al mateix temps sí que hi ha una cosa que a mi, no sé, en el meu cap va lligada, que és la idea que penso molt en la idea de la gent que viu a dispesa, que hi viu obligada perquè no té una casa, o perquè està fent tot un procés que és anar a trobar una casa, que és una idea que hi ha subjacent en molts llibres, no? Que és la idea de trobar el teu lloc al món. Diu, quin és el meu lloc? On he de viure? On em pertoc? On, si vols, fins i tot m'arrelaré, no? I a vegades la casa és l'arrelament. Per exemple, un dels llibres que jo portava avui es diu Una casa per al senyor Biswas, no? Que és la primera novel·la del Naipaul, no? Novel·la que va escriure l'any 61 i que quan la llegeixes penses, ostres, és d'una maduresa impressionant, perquè al mateix temps el Naipaul, jo no he llegit gaires llibres, però sempre tinc la sensació que és un narrador que em renya quan el llegeixo, els narradors, els personatges, els protagonistes, no, però el narrador maltracta bastant els seus personatges, això per començar, però al mateix temps, com tu com a lector, sovint tens la sensació que t'està renyant, és a dir, no és un narrador fàcil, no és un narrador, no són llibres fàcils i simpàtics, diguem-ne, i en aquest cas, a més, que és la història d'aquest pobre home, que és el senyor Biswas, que quan comença la novel·la diu, li queden 10 setmanes de vida, i just en aquestes, ara que li queden 10 setmanes, finalment ha trobat la seva casa, no? I t'explica que és un tio que s'ha passat 45 anys de la seva vida intentant trobar la seva casa, la casa per al senyor Biswas, no? Que, a més, va néixer quan va néixer es va fer una predicció sobre la seva vida, va néixer amb 6 dits, cosa particular, i es va fer una predicció sobre la seva vida, que és que no s'acostés a l'aigua, que l'aigua seria molt dolenta, i ningú en fa cas, fins que un bon dia, efectivament, porta un vedell al costat del riu, el vedell entra al riu, no el salva, el vedell es mor, el seu sogre o el seu pare es tira i s'acaba morint també, i tot això el porta a acabar vivint, ho estic simplificant molt, però és una mica per anar cap a la casa, no? I això el porta a acabar vivint, a casar-se d'una manera infeliç i acabar vivint amb els seus sogres i amb els seus cunyats i amb la seva dona, no? I a tots en una casa ficats allà i junts, i ell, i aquella infelicitat que va covant dia rere ell, que el porta a dir, no, és que jo he de tenir la meva casa, no? I la novel·la al final és això, és intentar aconseguir construir la seva pròpia casa, que si voleu, si em doneu un segon, intentaré llegir-vos al principi de la novel·la. Curiosament, és un cas molt curiós, perquè el Naipaul pràcticament no se l'ha traduït en català, només hi ha una novel·la traduïda.
Mira, només una?
Només hi ha una novel·la traduïda al català, i aquesta, que és una novel·la, penso, fundacional, importantíssima, no, que jo sàpiga, no s'ha traduït mai. I aleshores, en el començament del llibre, us llegiré un paràgraf, diu, i és quan ja ha aconseguit aquesta casa, no? Diu, considerava la casa suya, aunque durante años había tenido una hipoteca recuperable. És a dir, ets teva la casa si estàs pagant la hipoteca? Això és un tema actualíssim, no? Tots ens hi podem trobar. Y en el transcurso de aquellos meses de enfermedad y desesperación, no dejó de sorprenderle la maravilla de estar en su propia casa, la audacia de semejante cosa, traspasar su propia puerta, impedirle la entrada a quien quisiera, cerrar sus puertas y ventanas todas las noches, no oír más ruidos que los de su familia, deambular libremente por las habitaciones y por el jardín, en lugar de estar condenado, como antes, a retirarse en el momento mismo en que llegaba a la habitación abarrotada en una u otra de las casas de la señora Tulsi. La señora Tulsi es la seva sogra. Abarrotada con las hermanas de Shama, con sus maridos, con sus hijos. Cuando era niño se trasladó de una casa de desconocidos a otra, y desde su boda tenía la impresión de no haber vivido sino en las casas de los Tulsi. Y al fin se veía, por eso, al fin se veía en su propia casa, en su media parcela, en su trocito de tierra. Que él fuera responsable de tales cosas le pareció, en aquellos últimos meses, algo prodigioso, ¿no?
Clar, això també té a veure amb, em fas pensar en coses de la literatura xinesa o de la literatura anglesa inspirada per la Xina, com és ara aquella autora llegidíssima, autora de grans bestsellers, que són bestsellers, t'he de dir, fascinants, que era la Pearl Buck. Les seves novel·les, totes, la sensació de la casa i d'aquesta promiscuïtat familiar que descriu el Naipaul és agudíssima, que és això, que és quan la casa en realitat és un territori familiar, és el territori del clan, i en què canviar d'una habitació a l'altra és entrar de casa la sogra a casa la cunyada, a casa el cap de casa, a casa, i cada un d'aquests territoris és un territori on regna un poder diferent, i això és fascinant. I també és un dels moments en què la literatura et fa pensar que, per trista que sigui la societat individualista, quina sort que tenim de viure en cases individualistes, veritablement, perquè t'adones d'inferns de promiscuïtat i de dependència que dura tota una vida, és a dir, tota la teva vida ets el vassall d'una de les figures de la teva família, i això és un gran tema literari. Sí.
I és el canvi, no? És aquest canvi d'això que dèiem, de la literatura, clar, la literatura anglesa, per exemple, no? D'aquesta que deia de Mansfield Park i tot això, és gent que viu no en cases, viuen en mansions, no? I d'alguna manera quan penso en el gest del senyor Biswas de voler tenir la seva casa, no està tan lluny de la cambra pròpia de la Virginia Woolf. És la idea de tenir el teu espai on posar-te, on no t'emprenyi ningú, no? I que és una cosa que avui la donem per feta, que és l'individualisme, perdó, que deies, no? Que avui la donem per feta i és com molt essencial, però que en realitat no és tan recent, no és tan llunyà, és força recent. Gairebé diria la conquesta de la vida privada, no? Poder tenir una vida privada. No?
De fet, efectivament, és importantíssim recordar això, que és una conquesta molt recent, i un dels llibres que jo crec que de manera més apassionada i enciclopèdica ho explica és del Daniel Torres, que a més d'il·lustrador, doncs va començar fent estudis d'arquitectura, per tant hi ha la doble condició, és un llibrot editat per Norma, que explica en termes de conquesta tot això, l'evolució de on hem viscut, com hem viscut els humans des de fa una pila de mil·lennis, i a més amb el Daniel Torres tindrem i tenim avui l'oportunitat de parlar amb ell a Ciutat Maragda.
La casa que vull que la mar la vegi, i uns arbres amb fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja mainen.
I saludem, per tant, l'il·lustrador i dibuixant Daniel Torres, què tal?
Hola, què tal?
Benvingut i gràcies per participar a Ciutat Maragda en aquesta casa, avui parlant d'una obra que va més enllà de la il·lustració i del dibuix. En realitat té, jo diria, Daniel, una vocació enciclopèdica, a més des de diferents disciplines, no?, per explicar això, com hem viscut, on hem viscut també els humans al llarg de la història.
Sí, sí, és una obra interdisciplinar, enciclopèdica, y que yo pensaba hacer una cosa mucho más, digamos, sencilla, pero al meterme ya en Honduras de documentación y tal, me di cuenta de que la casa no es un fenómeno, obviamente, no es un fenómeno únicamente del terreno de la arquitectura y abarca otros campos, como son pues la historia de las costumbres humanas, la sociología, etcétera.
No, senzill no pot ser, hem d'explicar als oients, per si no el tenen al cap, que estem davant d'un llibre de gairebé 600 pàgines, editat per Norma, per tant, amb tot el que això implica de treball gràfic, vaja, un volum, això, enciclopèdic, fins i tot varietat d'estils, ara hi entrarem, La caça, crònica d'una conquista, i que a més m'agrada molt aquest substantiu, la noció de conquesta, no? Perquè no és gratuït, i el llibre així ho explica, el llibre arrenca amb una descripció del que seria una llar intel·ligent, no? Domòtica, una senyora que arriba a casa i ha connectat tots els sistemes, però de seguida entrem en una vila els peus al Jordà, per tant som al 1200 abans de Crist i les diferències són immenses. Hem aconseguit, ha estat una conquesta, veritablement.
Sí, hemos conseguido la conquista, pero yo no sé si hemos ganado todavía la guerra. Vamos ganando batallas en esto de del derecho a una vivienda digna que recogen todas las constituciones modernas, pero no sé si hemos ganado todavía la guerra. Estamos en ello y espero que lo consigamos. Lo que pasa es que hay por ahí algunas señales que nos impiden decir que hemos ganado, ¿no? Y efectivamente yo lo que quería transmitir con el libro es que cuando pensemos en nuestra propia casa, los oyentes que piensen en su casa, tanto si es de propiedad como si no lo es, que por un momento, solo por un momento, en algún momento del día o de la semana, piensen que eso que tienen, que evidentemente tienen derecho a ello, pero ha sido ganado con mucha dificultad y durante milenios. Es decir, el espacio que ocupamos, que es un espacio importantísimo para nosotros como para las personas y para su desarrollo, y para nuestros sentimientos y para nuestra voluntad y para nuestra intimidad, y todo eso se ha ganado, ya digo, a lo largo de los siglos y los siglos y con muchas dificultades. Por lo tanto, una de las cosas que quiero con el libro, y sobre todo para los jóvenes, es que piensen el valor de lo que tienen delante y del espacio del que gozan en su casa, ¿no? Es un valor que ha costado mucho, tanto de forma conceptual, definirlo, diseñarlo, como de forma histórica, todos los devenires, todas las pequeñas historias de las gentes que han ido habitando distintos lugares, distintos entornos, distintas casas, para llegar a conseguir la casa moderna.
Quins són, en aquest sentit, tu diries, Daniel, els moments històrics que han marcat amb més força un avenç, una veritable revolució? I penso, per exemple, en la manera d'habitar l'espai, l'espai domèstic. Penso, per exemple, al segle d'or holandès, no? El 18, que tu el destaques. El 17, vaja.
Sí. Sí, porque se han ido consiguiendo pequeños grandes logros a lo largo de la historia y de esta historia del hogar, de la casa, y que jalonar esos logros, la suma de estos logros ha llevado a conseguir unos logros mayores. Y uno de los momentos más importantes, y quizá que la gente, el común de las personas, conocemos menos, yo lo desconocía un poco también antes de iniciar la documentación de este libro, es, digámoslo así, en lenguaje llano, la invención del concepto de hogar. Parece como si cuando pensamos en nuestra casa, claro, nosotros lo pensamos en términos de nuestra mentalidad moderna, decimos mi casa, mi hogar, mi espacio. Eso no ha sido así en Occidente, digamos, hasta, como tú dices, el siglo XVII. Y curiosamente es en un lugar determinado, y es en la Holanda del 1650 más o menos, cuando una persona, que en este caso es una mujer, inventa el concepto del hogar. Es curioso, sí, pero vamos, está estudiado, documentado, y a partir de entonces lo que era un espacio se convierte en un sentimiento, digámoslo así.
De totes maneres, és curiós, no?, que arribi de manera tan tardana una noció que tenim tan interioritzada.
Sí, pero si estudiamos la historia, o nuestros recuerdos de la historia, o releemos la historia con nuevos ojos, digamos, o con el ojo destapado a este tema, nos daremos cuenta de que efectivamente ha sido así. La casa ha sido, en principio, era solamente un refugio y un lugar donde estar más o menos cómodo. Esa comodidad tardó mucho en llegar a ser plena, A todo esto la historia, no, como todo el mundo sabe, no es una línea recta, va dando tumbos para arriba, para abajo, a veces retrocede, a veces toma otros caminos, y en este caso concreto tardó muchísimo hasta que una reunión de pequeñas ideas y de circunstancias y de evidencias dio lugar a que alguien dijera, bueno, esto es el sitio donde vivo yo y mi familia, y por lo tanto es un sitio inviolable y es un sitio que debo cuidar y desarrollar, no solo cuidar, sino desarrollar, porque de la bondad de este lugar va a depender en gran medida la bondad de la gente, el bienestar de la gente que esté dentro.
També és una conquesta, per tant, de la privacitat, en aquest sentit.
Sí. Solo tenemos que, para quien tenga curiosidad, que observe las pinturas de los pintores holandeses del siglo XVII. Verá como en muchos casos, de, por ejemplo, Vermeer. Vermeer, aparte de pintar personas, está pintando espacios. Eso es una cosa que pasa por primera vez en la historia del arte. De hecho, hay pinturas en las que no hay personas, solamente son espacios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta necesidad de pintar una habitación? Pues porque es un momento en la historia en el que las personas se dan cuenta de que las habitaciones son tan importantes como las propias personas.
Daniel, també hi ha l'apartat... Clar, tu mateix, abans de Belles Arts, vas estudiar arquitectura, de manera que aquest llibre, d'alguna forma, és la fusió de dues vocacions, no?
Sí.
Parlem una mica també de l'estil, perquè són 26 històries, capítols, vaja, gràficament riquíssims, combinen personatges, recreació d'espais... Clar, i la part interessant és que és en funció del tipus de llar, no?, que vol, per exemple, el rococó, el neolític, volen un treball gràfic diferent.
Sí, porque yo quería hacer un libro ameno, que no se le cayesen de las manos al lector, porque ya pesa bastante de por sí físicamente el libro, y no quería que la lectura fuese pesada también. Y la idea fue, primero, no repetir, hay 26 capítulos, me parece recordar, no repetir el mismo diseño de capítulo en ninguno de ellos. Y además, de alguna manera, adaptar el estilo gráfico a la época, desde un dibujo más primitivo, digamos, o más sencillo, pasando por adaptarme a los estilos de, como tú dices, el rococó o el art déco o cosas así.
Entonces,
sí. Y yo creo que fue una buena decisión. Me habría costado menos tiempo si hubiera marcado un diseño único de capítulo y lo hubiera seguido en todo el libro, pero yo creo que así es enriquece más el producto final.
I també, efectivament, jo agraeix al lector, vaja, que és gairebé una exposició de fet, va formar part també una selecció d'aquest llibre, hem de dir-ho, de l'IBAM, d'una exposició que es va fer també museística, no? De manera que això, la història de l'evolució de la llar i de l'habitatge també s'ha vist en els museus, i m'agrada molt que neixi en part aquest llibre, aquest projecte, d'una idea que tu cites, no? Que és aquesta, que és gairebé un lloc comú, si les parets parlessin, no? Doncs bé, si les parets parlessin, podrien segurament explicar vides i estils i èpoques ben diferents, no? Grècia, l'edat mitjana, en fi, il·lustració fins als gratacels i més enllà.
Sí. Tenemos esta frase hecha, ¿no? De que cuando entramos en un sitio en el que ha pasado una cosa, bueno, en todos los sitios pasan cosas, en un espacio cerrado. Pero si queremos saber de verdad qué ha pasado ahí, lo único que teníamos que hacer es escuchar a las paredes. Lamentablemente, no sabemos escucharlas. Yo creo que sí que hablan, pero no sabemos escucharlas. Y parte de esta conquista de la que hablaba al principio es aprender a escuchar también, igual que escuchamos a las personas, o escuchamos incluso a las mascotas que tenemos en casa y a las plantas, pero hay que aprender a escuchar también a las paredes de nuestro hogar.
Bé, estem en un moment una mica estupefaent en el qual escoltem més un assistent digital virtual, no? I
sí,
Alexes,
sí,
i Googles i companyia, que no pas a les parets o els objectes que ens han acompanyat i que en el fons són també la memòria de moltes generacions, no?
Exactamente. Hay que tener el concepto de que nuestro volvemos a la pared, nuestras paredes no están ahí porque sí. Las paredes tienen también una información genética, aunque parezca así extraño decirlo, pero es cierto, para llegar al tipo de vivienda que tenemos ahora ha tenido que transcurrir miles de años. con esta evolución que intenta retratar mi libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante que de vez en cuando reflexionemos, como ya lo he dicho antes, el valor de lo que tenemos, y tanto de nuestros bienes materiales e inmateriales como del sitio donde vivimos.
Hi ha un moment, parlant del futur, que tu qüestiones la tesi segons la qual l'evolució de l'arquitectura domèstica és un reflex de les idees culturals de la societat on neixen, no? Tu dius que l'arquitectura projectista fracassa precisament perquè no podem preveure les necessitats que tindrem en el futur.
Claro, claro. L'arquitectura moderna es un cajón desastre entre la propia arquitectura, esto no se le escapa a nadie, el urbanismo, la política, la ciencia, la economía, sobre todo la economía, y de todo eso, la suma de todo eso nos va a dar el lugar donde vivamos. ¿Qué ocurre? Cuando se proyecta la arquitectura, se está pensando en que más o menos todos somos iguales y todos tenemos el mismo... Es decir, las sociedades son igualitarias, y todos sabemos que las sociedades no son igualitarias, lo estamos viendo continuamente. Y de ahí viene esta disfunción entre proyectar nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras casas y el resultado de eso.
Efectivament, que la desigualtat hi és per tot, i ha estat sempre la història, explica el fet que l'evolució de la història de l'habitatge és també passa també per explicar el desnonament, passa també per explicar l'absència d'habitatge.
Claro, claro, precisamente. Se supone que a día de hoy, casi ya en el segundo decenio del siglo XXI, todo el mundo tendría que disponer de una vivienda digna, y sabemos que no es así. Y hay fenómenos como el chabolismo que no solo decrecen, sino que están creciendo en ciertas partes del mundo. Y los signos de la evolución económica no son muy esperanzadores, me parece a mí, es mi punto de vista. Y eso se va a reflejar en la acentuación de una serie de problemas muy graves, y insisto, uno de ellos es la vivienda, porque, vuelvo a insistir, estamos tan unidos a la vivienda, a la evolución y a la historia de la vivienda, que sin ella yo me temo que no somos casi nada. No se me ocurre volver ahora a un tipo de sociedad en la que no existan las casas, las ciudades.
Daniel, acabo amb una pregunta, amb un element distòpic que també introdueixes cap al final d'aquest llibre. Al capítol 25, Telèpolis, imagines una mena de telecases, no? On la presència constant de la televisió és més que inquietant, jo diria orwelliana, no? És a dir, estem tots controlats.
Sí, pero esto es algo que surgió cuando en todos los hogares ya se implantó la presencia de la pantalla, y de hecho la pantalla se convirtió en un habitante más del hogar, de la casa, y así ha sido desde entonces. Ahora no solo tenemos una pantalla, tenemos varias, o incluso muchas, o a veces demasiadas, eso ya, pero llegó para quedarse. Entonces es un elemento con el que hay que contar a partir de eso, de mitad del siglo XX, que es cuando irrumpe en el hogar.
Sí, sí,
¿no? se convierte en un elemento orwelliano, efectivamente, pero bueno, hay que lidiar con eso.
Orwellià i epicentral, perquè de cop i volta, clar, amb la irrupció de la societat de masses, va formar part del lloc més important del menjador, el destinem a la televisió. I ocupa llocs. I tota la resta de mobles estan orientats i estan pensats en funció de l'espai on hi ha la televisió, no? I aquesta mena de gran germà.
Sí, si lo pensamos en términos de diseño, si nos fijamos, veremos como es una especie como de altar. Nosotros estamos ahí como arrodillados frente a la pantalla.
La pregària nocturna.
Sí.
Daniel Torres, La caça, crònica d'una conquista, editat per Norma, una enciclopèdia, un llibre d'art, d'arquitectura, d'història, d'evolució, de com hem viscut, de com vivim i de cap on anem les societats, sobretot a Occident, amb aquesta conquesta de la llar. Daniel, moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Las casitas del barrio alto, con recas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas
del barrio alto, todas hechas con recipol.
Cases del futur, distòpiques o no, amb més o menys presència de pantalles, més o menys orwellianes, però que en tot cas la literatura també ha estat un mirall de diferents cases i de diferents llocs i espais, Maria, no? on han viscut també els personatges.
Mira, jo he anat a parar en un lloc que no m'esperava, amb les cases i la literatura, que és a situacions en què les cases són molt importants perquè els protagonistes han de canviar-ne sense parar, per motius que tenen a veure amb accidents biogràfics o amb accidents històrics. Aquesta situació, que és que com més cases tens, menys domèstic ets, en realitat. Perquè és com, recordo algú que comentava, parlant de Bearn, que tu mencionaves abans, que Don Toni potser si canvia tan sovint de man és que no li agraden gaire les dones. Bé, algú que canvia molt sovint de casa, potser al capdavall és una persona poc domèstica. I hi ha un personatge que jo trobo fascinant, encantador, inquietant en un grau intens i molt poc meditat pel públic que la coneix, és la Cecília C. de la Rodoreda. Hi ha un llibre de la Rodoreda que és el menys observat, el que no té un clan d'adeptes clar, el que no s'ha estudiat mai a l'escola, el que té un professor universitari que la reivindica molt, que és el Xavier Pla de la Universitat de Girona, però fora d'això es pot dir que la pobra Cecília C. És orfa literàriament, igual com era orfa en la vida que li va concedir la Rodoreda. I la Cecília C. és una dona que acumula una quantitat de cases considerable, que viatja d'una casa a l'altra perquè, entre altres motius, és una prostituta. Per tant, es fa tips d'entrar a les cases. I comença ella la seva vida en una casa que no és la seva, en el sentit que és la casa on l'han abandonada. Ben bé, la casa on la seva infància transcorre és la casa davant de la qual l'ha abandonada, suposem que la seva mare. Quan surt d'aquesta casa se'n va en una altra casa que és per excel·lència la casa que no serà mai teva, que és una barraca. I és una cosa que és molt interessant d'observar quan llegeixes El carrer de les cameres de la Rodoreda, i és que és una novel·la que tens la sensació que la Rodoreda es va convertir en una mena de Mercè en Faldilles, perquè són ben bé aquells escenaris, és ben bé aquella època, i són ben bé aquells estats anímics i aquells silencis. El carrer de les cameres és una novel·la en què tots els personatges tenen algun element que fa que vegis i comprenguis que són personatges que han quedat estigmatitzats per la guerra que acaba de passar. Guerra que ni la veus a la novel·la, però tots porten l'estigma, la pudor d'algú que ha comès alguna cosa que el converteix en marginal en l'època en què passa tot allò. I te'n vas durant molt de temps amb la Cecília a viure a les barraques que no són les del Somorrostro, probablement, sinó que són les de la zona, això no t'ho sabria dir, jo
són
precisament...
Són cap al Carmel,
són
no?
Sí. Per això et dic, són territoris del Mercè completament, però completament.
De fet, ja, jo una vegada me'n recordo que vaig fins i tot intentar fer una comparació, hi ha algun moment de Últimes tardes con Teresa on el Pijo Aparte explica o s'explica on viu el Pijo Aparte, la barraca on viu, i després llegeixes la descripció de la casa on viu, on em sembla que la Cecília C.
I l'Eusebi.
Amb l'Eusebi posen una... Intenta posar uns geranis, pot ser? Això no
intenta,
recordo gaire, eh?
Exactament.
I penso...
És una passionària i un geranis.
Una passionària, sí. I estan... Penso és que vivien el... Sí, probablement...
Vinen al mateix lloc.
En el mateix lloc, i gairebé diria que en la mateixa època, segurament.
I no només això, sinó que després una de les grans amigues de la Cecília, que es diu Paulina, té una casa al Carmel. Que és una casa que d'altra banda te la descrius i t'adones que és la casa del seu editor, que ella acaba de descobrir el Carmel i acaba d'anar en aquella casa i la descriu exactament tal com era, perquè és exactament tal com era. I el cert és que la Cecília va desfilant perquè, a més d'aquestes, viu a Gràcia, viu a l'Eixample, viu molt probablement a Tres Torres, és a dir, hi ha tota una desfilada, sense parlar de llocs de pas que no es pot dir que siguin casa seva. I és una novel·la que d'altra banda és també molt, molt, molt desconcertant, en el sentit de què és això que la Rodoreda ens està convocant a mirar, què és això que ens està posant sota el nas. Ens està posant sota el nas una novel·la que passa, com us deia, en l'immediata postguerra a Barcelona, i en què no és que la Cecília sigui prostituta, és que en realitat me n'adonava ara, pràcticament totes les dones d'aquesta novel·la d'una manera o d'una altra es prostitueixen. T'està ensenyant una societat completament prostituïda, que és la de la postguerra, que és una cosa molt forta, però molt forta. Tens totes les categories de la prostitució, perquè t'adones que hi ha en la infància de la Cecília tal personatge femení que l'encandila absolutament, que és la Maria Cinta, és una mantinguda. Més endavant, la seva amiga Paulina, quan la Cecília li diu que fa senyors a la Rambla, està preocupadíssima, però ella el que fa és tenir un senyor que li paga la casa, que és un senyor de Tarragona que la té instal·lada en aquella caseta del Carmel, i intenta trobar-li un altre tarragoní panxut i gras i una mica calmat pels anys, que es porti ben vella. Però totes les dones d'aquesta novel·la són prostitutes, que també és una cosa que penses, és curiós que aquesta novel·la de què es parla tan poc sigui una novel·la tan clarament sobre la prostitució com un modus vivendi propi d'una societat sencera a Barcelona en els anys 40. I és fascinant, és una cosa que realment el periple de la Cecília, i recordo una vegada de parlar-ne amb la Jean Díaz, que és una adepta d'aquesta novel·la, una gran lectora de la Cecília C, i que en una frase resumia tot l'enigma d'aquesta Cecília, que és una mena de prostituta vocacional, perquè és que no és que l'obliguin a prostituir-se ni que la vida la corrali estrictament, no. Ella troba que fer senyors està més bé que moltes altres coses. I es posa a fer senyors i en fa tota la vida fins que jubila, perquè a més és que ho és del començament al final de prostituta. I la Jean Díaz comentava en una frase, no, és que en realitat tu et penses que és una senyora que el que busca és un home, però no, busca una casa. I té tota la raó.
Doncs mira, ara que deies això de les barraques, m'has fet pensar que hi ha un lligam amb l'últim llibre de la Lucía Berlín, de contes, que ha publicat l'altre, no?, que es diu Un vespre al paradís. Clar, això són contes vagament autobiogràfics, en la mesura en què la Lucía Berlín molt sovint escrivia sobre si mateixa, i aquest és un llibre on fa una repassada a les seves cases, a les cases on ha viscut. I n'hi ha de molt diferents, perquè a més hi ha, per exemple, un conte on et parla de quan era petita i vivia a Texas perquè el seu pare estava a l'exèrcit i tots els familiars de soldats a l'exèrcit podien viure en una determinada zona, i per tant t'explica com era aquella casa. I després hi ha altres contes on va canviant, fins i tot hi ha un conte, clar, moltes vegades no és ella la protagonista, o sigui, són altres noms, però el que veus és que t'està descrivint les cases on ha viscut, no? I hi ha un conte, doncs, de, fins i tot hi ha un conte on viu en una palapa, que diu, no?, en una barca. Hi ha un conte on viuen en una casa feta de tova amb les teulades de llauna, i que és una casa molt pobre, a Albuquerque, no? Diguem-ne, no ben bé pobre, però és una casa que te l'has de fer tu i tot això. I els personatges d'aquesta casa, que en lloc de ser uns personatges tristos, marcats pel destí, per la fatalitat, al contrari, o sigui, aconsegueixen viure en una casa de llauna, una casa de tova, amb la, això, i el dia que plou, per primera vegada, som feliços de sentir l'espatec de la pluja, de les gotes de pluja sobre la llauna, no? I això és un moment fascinant en aquest llibre. I això m'ha portat a pensar amb el que tu deies, no? Que al final, malgrat que són, ja dic, personatges diferents, i estem ja davant el segon llibre de recull de la Lucía Berlín, que en part és un llibre una mica més irregular que l'anterior, trobo, però al mateix temps veus que hi ha, doncs, 6, 7, 8 contes on la casa és importantíssima. Per què? Perquè va ser una persona que es va passar la vida voltant amunt i avall i on no trobava... O sigui, en realitat és això que deia jo abans, també, no? Que és la casa, a part de l'element físic, significa un lloc on arrelar-te i un lloc al món, no? Tenir un punt per posar el mapa, per clavar el mapa, i dius, això és casa meva, no? I això, a més, a vegades pot ser en un espai, com era el seu cas, al sud dels Estats Units, molt, molt ampli, i a vegades pot ser dins la mateixa ciutat, no? Com és en el cas de la Cecília C, que tu va voltant per Barcelona, però al final, dintre de la mateixa ciutat, resulta que hi ha realitats molt, molt diferents. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one.
També és un tipus de nomadisme que es pot explicar en diferents termes. La Maria abans deia, no? Pot ser que no t'agradi la casa si vas voltant tant, o en aquest cas que també amb el recull aquest que deies, la Lucía Berlín, em recorda el que va fer Paul Auster l'any 2010 a Diari d'Hivern, que és a punt de fer 64 anys, decideix fer un dietari, on recull, en forma gairebé de memòries literàries, on recull tot de, en fi, les ferides del cos, les ferides del passat, alegries diverses, el títol, i sobretot l'estació que hi ha en el títol, l'hivern, està molt ben triat. Hi ha un moment determinat que fa un inventari, que és fascinant, un inventari de les cases on ha anat vivint, on ha viscut. Són 21 espais, 21 cases que recollint amb l'adreça exacta de cada lloc, moltes són a Nova York, però altres no, també va viure a París, fins que arriba la 21ena, diu, en algun lloc de Park Slope, Brooklyn, no? Que a més dona peu a un cert, a una certa mitomania literària, no? Perquè qui no ha, i podríem aquí obrir, que seria un apartat també interessant, visitat alguna casa d'escriptor, més o menys esdevinguda, depèn, o museu, o que recorda la seva façana amb una placa qui va viure, néixer o morir tal persona. Hi ha un determinat tipus de, fins i tot, turisme literari i cultural que, d'una forma o d'una altra, ha resseguit les passes on no només on estan ambientades determinades novel·les, sinó on es van escriure, no? Això també és un apartat important.
I quines heu visitat que us hagin quedat vosaltres?
Dickens, ara que abans en parlava el Jordi, me'n recordo unes primeres visites a Londres, està una mica apartada del centre, és a dir, no és ben bé Piccadilly, has d'allunyar-te del centre de Londres, però, i a més, recordo que no hi havia pràcticament ningú, i hi ha una certa recreació del seu despatx, a la seva taula, on va, no? Però vaja, aquí a Catalunya, Espais Escrits, té un munt de llocs, en fi, a Folgueroles pots anar a veure Verdaguer, pots anar a veure la Rodoreda, no? Perquè té, en fi, està l'Institut d'Estudis Catalans, conserven allà les
mitres... Sí, però no hi ha rastre de casa, però és que ella, en realitat, tampoc és bastant fidel a la realitat de la Rodoreda, sí. D'alguna manera.
Jo vaig anar, fa molts anys vaig anar a veure la casa de una de les cases de Herman Melville, als Estats Units, al nord dels Estats Units. Era una casa molt discreta, diguem-ne, no t'imaginaves que algú podria haver escrit Moby Dick vivint en aquella casa, no? Però bueno, això és la, jo crec que forma part de la mitomania que fem, no? Que tenim tots plegats. A vegades anem a veure llocs on simplement perquè hi ha passat alguna cosa ens sembla que trobarem el rastre del que hem llegit, i és bastant difícil. Aquí a Barcelona, en canvi, sí que vaig anar a veure la casa perquè hi havia un espectacle molt recomanable de Joan Maragall al carrer Brusi. I a més a més, la casa que s'ha mantingut, la família ha aconseguit mantenir-la com estava fa tants i tants anys, i era un lloc molt bonic.
Sí, continuen fent realment els recitals, els poemes, els concerts que continuen fent allà, no? L'espai de, sí, en el menjador amb el piano,
exacte,
que a més a més la
exacte.
Recreació és perfecta, és un dels espais efectivament que tenen, i té allà tot el Fort Knox de l'obra maragalliana guardada i treballada, no? Per tant, sí, tenim uns quants espais que queden ben conservats.
Però jo volia preguntar-te, en l'altre sentit de les cases d'escriptors, les cases que els escriptors s'inventen, perquè és clar, per exemple, tu que has escrit uns quants contes i una novel·la amb personatges que viuen a llocs diferents, les cases que t'has inventat ja són unes quantes, ja en podríem fer un poble pràcticament.
Sí.
Com va això? És a dir, l'invent del personatge ja és una cosa que a mi m'intriga molt, però l'invent de la casa del personatge, com va?
Mira, en el meu cas, gairebé totes les cases que he escrit són les cases que existeixen, i pisos, sobretot, més que cases, són cases i pisos que jo he conegut, i on jo he viscut. És a dir, hi ha hagut abans una existència prèvia d'aquell pis on jo hi he viscut, o jo hi he passat, he anat a casa d'uns amics i tenien una casa especialment bonica i m'atreia. I és, jo crec que és la manera de tocar de peus a terra. O sigui, en realitat, imaginar l'espai... Això ho fan els arquitectes, no? Imaginar una casa, un espai que no existeix. Per a un novel·lista segur que també hi ha gent que ho fa molt bé, però a mi és una de les coses que em costa més, imaginar-me un espai creat a partir del no-res. I ho he fet algunes vegades, i sempre tinc la sensació d'estar fent com trampa una mica. I d'haver... De fet, mira, fa molts anys, molts, molts anys, vaig conèixer, tenia uns amics que havien llogat un pis... Ara me'n vaig a una altra banda, però havien llogat un pis a la Meridiana amb una condició, i és que al mig del pis hi havia una habitació tancada amb clau que es quedava al propietari. I el propietari apareixia un cop cada mes i mig, així, els avisava i els deia: avui vindré una estona. I aquells nois no havien entrat mai en aquella habitació, estava tancada amb clau, i aquell home arribava amb una bossa d'un supermercat, es ficava dintre aquella habitació durant una hora i se'n tornava a anar. I mai van saber qui hi havia aquella habitació, no? Què hi havia en aquella habitació. I quan jo hi anava a veure'ls, doncs deia: escolteu, hem de trencar aquest pany, no pot ser. O sigui, a mi la intriga de no saber qui... Ells vivien en una natura naturalitat absoluta i formava part del, de l'acord que havíem fet, no? Però a mi la intriga de no saber què hi havia en aquella habitació era superior. Jo si jo hagués viscut allà ho hauria trencat, no?
És a dir, tu ets la dona del Barba Blava.
Jo podria ser, exactament. Exactament. I és, sí, és així, és així. I per tant, tot això ho explico perquè jo crec que hi ha, sempre hi ha com una necessitat d'omplir. Quan veus un lloc l'has d'omplir, no pots tenir-lo a buit, no? I imaginar vol dir omplir, i això no sempre funciona, no és tan fàcil. Per tant, si tens algun passat que ja ha existit, és molt més senzill omplir-lo, encara que després canviïs els mobles de lloc i ho canviïs tot, però que ja hi ha una base, diguem-ne, no? Aquell mapa que és tan difícil que el Nabokov dibuixi, tu el pots dibuixar perquè existeix en realitat,
sí,
no?
Sí.
Aquesta cambra misteriosa, també, Jordi, que la descrivies també, em recordava una tipologia fascinant i clau, jo crec, quan parlem de cases, que és l'espai com la casa com espai ominós, no? En el sentit aquell d'un Heimlich que li donava a Freud, aquesta cosa sinistra, amenaçadora, angoixant, que en bona part la funda, entre d'altres, Edgar Poe amb la casa Usher, no? La casa és personatge, sí, i a la vegada és símbol.
Sí, sí, la imatge aquesta de la casa que al final cau sobre, s'enfonsa sobre si mateixa, no? Que hi ha com una... com si s'autodestruís, gairebé et diria, no? I que hi ha una... Sí, a mi m'agrada la idea també, que perquè això ja estem anant cap a una altra banda, no? Que són les cases que tenen el poder d'influir sobre els habitants, que aquí probablement hauríem de parlar del conte famós de Cortázar, no? Que s'ha tomada, com que al final Cortázar havia traduït Poe, vull dir que probablement lo de la casa Usher també hi tenia a veure, no? O les novel·les gòtiques i de terror, no? Aquesta sensació que la casa, o de fantasmes, no? Que la casa està habitada però i que té vida pròpia.
Estem vivint també una revifalla, gràcies també a vegades als cinemes i les sèries posen o tornen a posar de moda determinats elements, i per exemple Hill House de Shirley Jackson, que és l'any 59, no? És gairebé la fundació moderna o la revisió d'aquesta idea de la mansió encantada.
Que n'han fet una sèrie, em sembla.
Això mateix,
no?
Sí, sí. Una sèrie que em diuen que no...
Que diuen que és un fàstic.
Això mateix, que comparat amb la història de Shirley Jackson, que al capdavall és
passar,
això.
Sol passar, perdó, eh? Sol sí, passar sí. Que les novel·les... Perquè t'has d'imaginar.
T'has d'imaginar. I més en una cosa tan difícil de descriure com el terror interior. És a dir, a vegades el personatge, el fantasma, la ghost story clàssica, no? És aquella on la por no es veu. I la casa, connotada com amb tot el pes que té Hill House, no? Quan llegeixes Shirley Jackson, que a més viu un moment feliç perquè l'altra editorial i minúscula l'estan reeditant amb grans traduccions, no? Doncs, o Manderley, que abans parlàvem de Rebecca.
Manderley, tens tota la raó. Oh,
Manderley, de Daphne. Això és anterior, és als anys pràcticament 40, no?
Sí. És 40. Quina escripturassa, aquesta.
Sí, sí.
Ella és un cas d'aquells d'escriptura de best-seller que la rellegeixes i caus de cul.
I Rebecca comença exactament així. Sí. Ahir a la nit vaig somiar que tornava a Manderley.
Sí,
no?
Sí, és que és una meravella. I tant, aquella novel·la... I mira que l'he llegida de vegades, perquè regularment hi torno.
I, bueno, és que precisament Daphne de Maurier és, és una escriptora que està... Jo crec que ha quedat soterrada pel temps... i per la influència de Hitchcock, també, que diguem-ne que la va se la va apropiar molt, però per exemple, té un recull de contes que es diu No miris ara, Don't look now, que són, jo els vaig llegir fa relativament poc, heu fet 3 o 4 anys, i són d'una... Precisament el conte que es diu No miris ara és un conte que passa a Venècia, que se'n va fer una pel·lícula també, una pel·lícula com experimental als anys, jo crec que havia estat als anys 70 amb el Donald Sutherland, i és un conte que t'engany, et deixa, o sigui, et deixa garratibat, perquè són dues senyores que estan en un bar a Venècia, dues senyores grans, i una li diu a l'altra: no et giris ara, no miris, però allà hi ha un senyor, i aleshores es gira, lògicament, i comença a explicar la història d'aquest senyor, que de fet no és un senyor, sinó que és una parella, que, i acabem sabent la vida d'aquesta parella que acaben de perdre un fill, no? O sigui que se'n va a un territori que no té res a veure, diguem-ne, i bueno, et deixa, són 20 pàgines, només, però et deixa totalment clavat a la butaca, al sofà on llegeixis, vaja. I els altres contes del llibre també estan molt, molt bé. Vull dir que és una autora realment a reivindicar, Maria, sí. Editora, aquí.
Jo ja, en això de les cases també que determinen el destí dels personatges, un llibre que se m'ha imposat pensant en aquest programa, és Els Miserables, de Víctor Hugo, per això que us deia al començament, de personatges que han de fugir tota la vida. Els Miserables és una obra, és d'aquestes obres també que el nivell d'exaltació que arriben a crear quan els llegeixes és inenarrable, és excepcional, és propi més aviat d'una droga que no pas d'un llibre, és ho deixes tot per aquest llibre, i és l'història d'un fugitiu, és l'història d'un home que ha començat la vida naixent pobre i que en una situació ja de misèria, de desesperació i de responsabilitat de 7 criatures roba un pa, i per aquest pa l'envien 5 anys a presidi, i per les 3 tentatives d'evasió que comet n'hi passa 19. I el cert és que quan en surt amb un passaport groc, que és l'estigma del presidiari, que encara que hagi complert la seva pena, continua sent una persona que la societat ha de vigilar i controlar, i que allà on vagi, a cada ciutat on posi els peus, ha de començar per anar a la policia a mostrar el passaport groc, i ja queda registrada la presència d'aquell perill social. És una cosa que és absolutament impressionant, d'altra banda, de pensar el que mostra Víctor Hugo de com és tractat el delinqüent en aquella societat. I en realitat estem basats al títol, Els Miserables ja forma part del patrimoni literari, i quasi que diries, bueno, és un títol com qualsevol altre, però tu imagina't que surt ara una novel·la que es digui Els Miserables. Sí. És una bomba dir-li així una novel·la, sí. És una bomba, és un atemptat. I el cert és que el personatge principal, que és aquest ex-galiot, aquest ex-presidiari, que n'hi passen de totes, el que ha de fer durant tota la vida és una ocultació d'identitat i un canvi de domicili, perquè té arrapat als talons un policia vocacional, que això també és una gran creació, policia vocacional, que es diu Javert, que té la convicció que aquell home que s'arriba a convertir en un alcalde i en un dels personatges, dels prohoms més respectats d'una gran ciutat portuària, és aquell presidiari que ell havia vist a Toló fa 40 anys. Sí. I no el deixa de petja. I va canviant de lloc, perquè s'amaga, i fas un viatge de casa en casa i de lloc en lloc, que és un viatge per la França de l'època en què la revolució queda enrere, Napoleó ha estat derrotat, la restauració arriba, que hi ha una reculada, un instint conservador, un instint repressor que desplega les ales sobre aquella gran societat que és França en aquella època. I d'entre les 1000 cases que surten en aquest llibre, diria que n'hi ha una que és la més adorable de totes, que és la del Gavroche, el bailet uh-huh. de la ciutat, aquell nen d'11 anys, que és la condensació dels Miserables, que mor a les barricades. Doncs aquest nen també viu a molts llocs diferents, però un d'entre ells és la maqueta d'un monument encarregat per Napoleó, que ha quedat a la plaça de la Bastilla i que, evidentment, no s'ha construït mai ni es construirà mai, sinó que es deixa que es podreixi al mig de la plaça on hi havia hagut el fortí de la Bastilla, que és un elefant. És un elefant, sí, de fusta i d'obra lleugera, amb una torre gegantina a l'esquena. Això havia de ser la commemoració de les grans campanyes napoleòniques a Egipte, i queda en una maqueta de fira, i el Gavroche durant tota una època de la seva vida viu a la panxa de l'elefant. I és sensacional, sí, perquè és ben bé, sí, la casa, sí, dels bailets.
És una troballa, narrativament, és una troballa extraordinària, no? Quan algú és capaç d'imaginar això, jo trobo meravellós.
I Els Miserables comencen, bueno, no ben bé comencen, però quasi que comencen amb el Jean Valjean quan surt de presidi i fa tota una ruta a través de França, que és un itinerari forçat, perquè no pot anar lliurement d'un lloc a l'altre, sinó que el condicionen en els seus passos. Arriben a una ciutat al vespre i intenta anar a la fonda. L'hostaler es malfia, envia un noi a informar-se a la policia, tornen dient-li sí, aquest és un forçat, el fa fora. Va a la taverna, el fan fora, truca a la porta d'un veí perquè ha mirat per la finestra i veu un quadre de família bonic i pacífic, i pensa, potser aquests m'obriran la porta si els pago, el fan fora, i entra finalment a la caseta d'un gos i el gos el fa fora. I és quan coneix el bisbe d'aquella ciutat, que és el Monsenyor Bienvenu, que és un sant del cel, que s'ha desposseït de casa seva, ha cedit la residència episcopal a l'hospital de la ciutat i s'ha instal·lat en una merda de caseta que, a més, ha fet treure els panys de la porta del carrer perquè la gent que necessiti asil entri i surti lliurement, i comencen els miserables. És formidable. I had a dream of days gone by when hopes were high and life worth living.
Jordi, tu també tens aquí, en fi, disparitat de...
Bueno, no, sí, anava... És que saps què passa? Que sempre aquest programa em descontrola la biblioteca, perquè vas agafant això, això, altre, això, altre... A veure, un llibre que... enllaçant una mica amb la idea de les múltiples cases, de les novel·les que tenen múltiples cases, una de les que he agafat és Una casa per compondre, de la Núria Perpinyà, que, d'alguna manera, si tu vols, s'enllaçaria una mica amb el llibre també del Daniel Torres, he de dir, perquè... té un punt de mostrar-hi de cases diferents, de tipus de... De fet, ella divideix el llibre amb... Bueno, ho explico d'una altra manera. Una casa per compondre és una novel·la de la Núria Perpinyà, publicada per Empúries. És la història d'una noia, d'una músic, que intenta trobar la casa ideal on poder compondre música. I aleshores, aquesta recerca de la casa on poder treballar i alhora on viure... es converteix en el seu, diguem-ne, a mans d'aquesta pianista, es converteix en una recerca també dels límits entre el que és l'experimentació arquitectònica i musical. De manera que és una pianista que no pot compondre coses, diguem-ne, clàssiques, sinó que ha de fer una composició, li interessa, vaja, un tipus de música més experimental. I la reflexió que hi ha de fons és si l'entorn que tu necessites i que tens també ha de ser experimental. Per tant, ella va canviant, va buscant cases, va provant-les, va entrant en una, surt amb l'altra. Ja dic, al darrere d'això hi ha tota una experimentació sobre els espais que es complementa la novel·la amb tota una sèrie de fotografies d'arquitectura al final del llibre i que divideix la novel·la en tres parts, que són les cases verticals, les cases horitzontals i les cases, el que ella en diu, cases fragmentades, no? I aquesta recerca, que té un punt iniciàtic també, trobo que està molt ben estructurada. La vaig llegir fa molts anys i, per tant, no em puc parlar gaire més a fons, però, en canvi, sí que tinc el record de dir és una novel·la que és molt vivencial i, al mateix temps, és molt teòrica, en el sentit que et porta per aquests diferents tipus de cases, i hi ha una reflexió que m'ha fet pensar en tot això que explicava el Daniel Torres.
El Daniel Torres, amb aquesta tipologia. Jo no volia acabar sense també recomanar o recordar que existeix, almenys, un altre clàssic ja en aquest terreny, que és Bill Bryson, historiador, periodista, autor de, per exemple, de breu història de gairebé tot, no? És compendiar-ho gairebé tot ja és d'una ambició intel·lectual profunda. Fer-ho també en la història de l'espai domèstic, com va fer fa alguns anys en forma de llibre, 600 pàgines, que aquí va traduir la Magrana, es diu A casa, literalment, breu història de la vida privada, i és un repàs. Ell explica la història de la vida privada com la conquesta del confort. I és interessant perquè, això jo no ho sabia, la paraula confort no té la connotació que li donem nosaltres ara d'espai agradable o cosa agradable fins pràcticament al segle XVIII. És a dir, fins aleshores simplement volia dir capacitat de ser consolat, per dir-ho ràpid, no?
I en canvi és... el conhort.
Exacte. I en canvi és Horace Walpole, per cert, l'autor del castell d'Otranto, que el castell també és un espai narratiu molt, molt, molt atractiu, doncs és Walpole qui, per primera vegada, fa servir la paraula confort en el sentit actual, no? I aleshores Bill Bryson ens va passejant per la història i els diferents espais, i parla de la història del dormitori, per exemple, com a lloc estrany, perquè combina, és el lloc del relax, però també de la mort, de les llàgrimes, de la soledat, de la procreació, del sexe, de la intimitat, el dormitori, tot com ha anat canviant al llarg de la història, o, per exemple, com ha anat canviant el llit, no?, que durant molts segles va ser l'objecte més preuat, no només el dormitori, sinó de la casa. I explica que en època de Shakespeare un llit costava, en fi, la meitat del sou anual d'un mestre. Una cosa d'una... Sí, és a dir, era el tresor de la casa, era un llit confortable avant la letra, no? I després, en fi, la cuina, també una particularitat de la cuina, que és que fins al segle XIX, quan comença a fer-se servir de manera industrial el gel, doncs els aliments no s'hi conservaven, perquè per raons òbvies de caducitat, el lloc menys adequat per conservar els aliments era la cuina, i per tant tot això com també ha anat canviant, no? De manera que qui vulgui entrar als diferents espais que configuren una casa, espais físics i també mentals, i amb més d'un mapa, té en el cas de Bill Bryson tot un enciclopèdia per passejar, doncs, això, per la sala, cambra, estudi, menjador, cuina, vestíbul i totes les històries que ens hi porten.
A mi, si em deixes acabar amb tant, poesia, perquè entre, clar, a veure, m'hauria agradat parlar també de la Casa Verde, del Vargas Llosa, o fins i tot de La ciutat i la casa, de Natalia Ginsburg, però en realitat hi ha un llibre que m'agrada molt, que és de poesia, que és d'Oden, no? Winston Hugh Oden té un llibre que es diu About the House, sobre la casa, on el que fa són poemes, dedica un poema a cada habitació de la casa, no? I són uns poemes preciosos a la sala d'estar, a la cambra nupcial, que diu ell, a les golfes, al celler de la casa, i en l'antologia aquesta que ha publicat 1984, recentment traduïda pel Marcel Riera, n'hi ha dos o tres, i llegiré un fragment d'un poema que es diu Només per als amics, que és un poema dedicat a l'habitació de convidats, que tothom, tots tenim a casa, no? I diu així, són quatre estrofes, eh? El poema és més llarg, però llegiré aquestes quatre estrofes. Nostra, tot i que no nostra, reservada com si fos un santuari per a l'amistat, buida i silenciosa gairebé tot l'any, aquesta habitació espera de tu allò que tu, com a visitant, pots donar-li. Un cap de setmana de vida personal. En una casa protegida per boscos endreçats, encarada a un camp de remolatge amb tractors, amb els teus anfitrions sempre enfeinats, no és gaire probable que hi trobis ni dracs ni amors. Si el drama fos un caprici, ja no hauries vingut. Llibres sí que en tenim, per gairebé qualsevol estat d'ànim literari, i paper de cartes, sobres per qui vulgui escriure. Demanar que et deixin segells és senyal de mala educació. Entre el dinar i el te, potser una volta amb el cotxe, i després de sopar, música o xafarderies. Si tinguessis mal de caps, els animals de companyia es moren, els amants sempre es porten malament, la confessió ajuda, i nosaltres l'escoltaríem, l'examinaríem i aconsellaríem. Si el fet d'esmentar-los t'afectés massa, no seríem indiscrets.
És bonic, eh? I m'agrada molt la idea de poetitzar els convidats, que són unes figures que per algunes famílies no són la més poètica del món, no?
Bueno, és això, que és l'estranger o el foraster que entra i ocupa la teva casa, no? Per tant, estem també en un territori que és el de la casa privada, la vida privada, però que en canvi té un intrus de sobte, no?
O també la poesia se n'ha ocupat i força.
Bueno,
Trist, qui no ha perdut mai per amor una casa. Joan Margarit, que també, a més de poeta, és arquitecte i professor de càlcul d'estructures, que també és el títol d'un dels seus poemaris. No? Molt bé, escolteu, ens quedem aquí a casa, i que és Ciutat Maragda de moment, i en tot cas, com sempre passa, amb un munt de títols sobre la taula que no hem tingut ocasió de comentar, i que ja farem un altre capítol, que caram.
I tant que sí.
Que vagi molt bé, Jordi i Maria.
Fins a la pròxima.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I ara fa una setmana ens vam quedar ballant una sardana alegòrica. Joan Lluís, com estàs?
Bé, gràcies.
Per obra d'en John Langdon Davis, eh? I avui, en canvi, veig una lupa a la coberta del llibre que ens portes, que, per tant, ens porta per uns territoris també molt diferents.
Oh, i tant. Sí. Cap a Occitània, de fet, amb una novel·la que diré en occità, aviam si veus com es diu en català, L'humort de Sant Joan. És relativament fàcil.
Sí, ara que sí, en aquest cas. És nit de Sant Joan, hi ha una víctima, això són dues pistes possibles.
Molt bé, molt bona intuïció, perfecte.
Gràcies, perspicàcia de principis d'any.
Això. Llavors, l'autor és Pere Lagardo, és una persona importantíssima del món occità, d'un món occità que no coneixem gaire, com bé se sap a Catalunya, moltes coses són prou desconegudes del que passa i de la realitat occitània. Era un resistent durant la Segona Guerra Mundial, com una gran part dels intel·lectuals occitans. De fet, és una cosa que no es diu gaire, però les llengües minoritàries, minoritzades o regionals, tal com es diu a França la terminologia horrorosa oficial, les llengües regionals, són molt mal vistes des de sempre, des de fa molts segles, i estaven encaminades cap a la destrucció tranquil·la i total. Si han pogut sorgir a vegades, o ressorgir, o salvar els mobles i prou, és perquè hi ha hagut algunes circumstàncies històriques que ho han ajudat. En el cas de l'occità, és una cosa una mica estranya, però la Segona Guerra Mundial ha ajudat, perquè els grans occitanistes de la meitat del segle XX eren resistents. I per tant, després van poder usar la seva legitimitat i doncs el seu prestigi com a resistents per poder fer acceptar que l'occità alguna plaça, algun lloc havia de tenir. Llavors hi ha tota una sèrie d'intel·lectuals que van crear just després de la Segona Guerra Mundial l'Institut d'Estudis Occitans, que va ser fet com un calc de l'Institut d'Estudis Catalans, entre els quals, per exemple, una cosa estranya que se sap ben poc també, que hi havia Tristan Tzara, el fundador del Dadà, suís, havia estat resistent també, s'havia fet amic amb alguns d'aquests occitanistes i els va ajudar a crear l'Institut d'Estudis Occitans. Doncs Peire Lagardo se situa en aquest moviment d'una desena de persones que han estat fonamentals al segle XX per fer que l'occità com mínim no desaparegui en els IIMS com una llengua infama que es deia que era, sinó que guanyi una mica, recuperi una mica del prestigi que només són engrunes o prestigi enorme que va tenir a l'edat mitjana. L'occità era la llengua de cultura, per definició, de l'edat mitjana, d'una bona part. Però vaja, ens trobem aquí, avui, més exactament el 1992, que és l'any que va morir Peire Lagardo. De fet, aquesta novel·la és pòstuma. L'humor de Sant Joan és una novel·la policiaca ambientada a mig camí entre Occitània i Catalunya. L'argument de base és molt simple. Hi ha una trobada occitano-catalana a Montsegur, allà al castell Càtar, i un militant occità cau i es mor. I la policia diu que deu ser un suïcidi, un crim, no ho sap ben bé, però alguns sospiten que podria ser una cosa embolicada, diguem. I el diari Avui encarrega a una periodista d'anar a investigar, aviam què va passar. Llavors hi ha tot un context que és mig real, mig falsa ficció, de la Catalunya dels anys 80 vist per un occità. Hi ha el diari Avui, que existeix, les edicions 62, que existeixen. Hi ha alguna associació de nom una mica estrany, com l'Òmnium de Desenvolupament de la Cultura Catalana, que no existeix com a tal, però la pista és molt, molt fàcil de veure. Hi ha aquesta Barcelona preolímpica, que era aquell temps estranys en què els turistes pràcticament només en trobaves a les Rambles. Es nota molt aquest ambient d'un turisme prudent encara a Barcelona, que no havia desbordat la ciutat com ara. I llavors és tot una visió d'un occità que mira Barcelona i mira Catalunya i que intenta entendre com els catalans veuen els occitans. Hi ha un efecte mirall que intenta reproduir a partir de la base dels occitanistes militants i dels catalanistes militants, tots prou militants per poder pensar en aquesta cosa meravellosa i absolutament utòpica que un dia Catalunya occitana potser es podran retrobar i formar un altre, de nou, algun conjunt, i que aquestes dues llengües tan bessones, tan properes, es podran retrobar també. I ensenya molt bé com efectivament el català i l'occità són dues llengües gairebé bessones, que occitanistes i catalanistes parlen gairebé la mateixa llengua però no parlen el mateix llenguatge, perquè tenen els dos un rerefons que són sociològic, que és molt diferent. Els occitanistes viuen al voltant d'una mena de desert, d'un desinterès total, pràcticament total, de la població, i per tant no poden veure Catalunya com és la Catalunya que veuen els catalans. I els catalans, quan van a Occitània, a vegades importen unes actituds, unes idees, unes ambicions que fracassen estrepitosament perquè hi ha la crua realitat. Llavors, a partir d'aquesta investigació policiaca, d'aquesta periodista de l'Avui, que va veure actors importants, intel·lectuals, president d'associacions, tant catalans com occitans, es dibuixa aquest perfil una mica amargós, una mica trist, d'unes relacions que existeixen, que podrien ser molt millors, però que no sabem fins a quin punt poden quallar de veritat, simplement per això que hi ha situacions sociolingüístiques tan i tan diferents que és molt complicat arribar a teixir alguna cosa.
Tu deies per part de la població, però tristament també citaves abans els cas de, no, de les institucions i aquesta idea o aquest, de les llengües regionals, per tant,
sí,
l'actitud millorable.
Efectivament, i aquí ho puc dir jo simplement com a ciutadà de nacionalitat francesa que sóc, és molt humiliant veure que el teu propi govern considera la teva llengua com una llengua regional. I res més que això, és a dir, una llengua que està destinada a viure, a malviure, i potser a morir, però no passa res, en uns confins llunyans, com una mena d'hivernacle en què es posen algunes plantes perquè ja facin la viu-viu, però sobretot que no s'escampin i que no revifin. França, amb aquestes llengües, és així que actua, en el millor dels casos, en el millor dels casos, i a vegades de manera molt pitjor.
Queda clar, gràcies per remarcar-ho, com fa també la bona literatura policia, que no és només una història, un crim o una investigació, sinó un bon retrat de la societat, i en aquest cas també retrat sociolingüístic de, per part de Pere Lagarda, L'humor de Sant Joan, que m'imagino que es pot trobar i es pot llegir.
L'occità, no sé si encara es pot trobar, és del 92.
Es pot buscar, que és
es
molt
millor. Buscar,
a vegades sí, buscar és molt millor que trobar.
I tant.
Joan Lluís, gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana. Amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui amb dues cases que en el fons són la mateixa i que són una invitació a habitar-les des de la ment, des de la ficció i, per tant, des de la literatura. Us hem acompanyat, com sempre, Dolors Jonola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Des del disc on convoquen Ungaretti, La casa, a la veu de Vinícius de Moraes i Sergio Endrigo.
Era una casa molt engraçada, no tinha teto, no tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Era uma casa muito carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva far la pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero.